Si algú té un comentari, mira, passem, anem passant al micro, si us plau dieu el nom i si sou d'alguna entitat i feu la pregunta, el comentari.
Hola, sí, sóc Joan Carles Salles, membre de l'ADENC. Voldria fer quatre paradoxes una mica provocadores. La primera és per què la Generalitat no creu en el centre direccional? Per què no hi ve la Conselleria d'Indústria al centre direccional? Per què no ens el creiem? Perquè volen que vingui un gran supermercat. Quan comencem a fer coses d'aquestes, farem coses creïbles. La segona paradoxa és per què volem reforçar la vialitat en l'eix de la B30, que és l'eix de major trànsit de Catalunya i l'eix de menor intensitat ferroviària de passatgers. Per tant, és una contradicció fomentar més la vialitat. És a dir, tenim una R7 i una R8 que no funcionen, que són incompletes, que tenen horaris. Quines gestions ha fet la Generalitat per creure's que això es té potencialitat a nivell de transport públic? Nosaltres entenem que no es farà mai el túnel ferroviari de Collserola, no es farà mai. No hi ha manera de justificar 15 quilòmetres de via soterrada quan arreglant la R7 i la R8 tindries freqüències que passen per on viu la gent, per on viu la gent. El tren ha de passar per on viu la gent, no per al parc natural, i donaria servei a tot el bucle. Podries donar la volta a Collserola de Barcelona fins al Vallès. Vull dir que això és reflexions a banda. Igual que el Martorell Papiol o el Martorell Granollers, que permetria fer aquesta escala de país de que si vas al centre direccional i et creus el districte industrial del Vallès, t'has de creure la Granollers-Martorell. La tercera cosa és per què la paradoxa de fer més mobilitat dins del centre direccional quan s'ha de fer, el problema es resol fora. Dels tres ponts que passen la B30, n'hi ha un que està ben fet, que és gran i cap tot, però tenim el de Serra Galliners que és patètic, és tercermundista, els vianants semblen, diguem-ne, esquirols i no vianants, i a més, el pont que passa la carretera antiga de Vallaterra no té ni rotondes. El document aquest de la B30 recull que s'han d'anar fent rotondes als laterals. Tenim un problema de connectivitat. Tenim un problema de connectivitat amb un espai que ja té una vialitat. La quarta paradoxa és per què ens mirem la mobilitat com una cosa de futur i no anem dimensionant i programant a cada present. Hem fet una avinguda de la ciència amb quatre carrils, tot ple de semàfors, i tothom passa per la carretera de Vallaterra. Desenganyeu-vos, la gent que va ràpid no agafa ni un semàfor per la carretera de Vallaterra. És a dir, surten a l'altra sortida. Ningú vol fer els semàfors de l'avinguda de la ciència. Com a entitat ecologista hem reclamat que l'espai de la Via Verda, el centre direccional, se'l cregui. Què vol dir se'l cregui? Doncs us n'aneu a Mollet, parleu amb la Tura, i feu el que va fer amb la carretera de Gallecs, desmuntar-la, treure la carretera de Gallecs, treure la carretera de la Via Verda. Comencem a poc, primer els vespres, poseu barreres i tanqueu la carretera els vespres. Després els caps de setmana, barreres i que la gent vagi a peu i en bicicleta per la carretera. I només els dies d'entre setmana. I al final la traiem tota i la fem per vianants i bicicletes. És a dir, si no feu coses de present, la gent no us creu de futur. Sempre esteu planificant coses grosses i no feu coses petites. No cal fer laterals per la contaminació del cotxe que tira l'aigua bruta al costat del voral. No, s'ha de treure el cotxe i ja està. I la carretera aquella del pla de carreteres del 19 es converteix en una via cívica i ja està. I més senzill que això, no hi ha res més. I l'última cosa, benvinguts al final del túnel viari dels túnels de Collserola. És a dir, no es farà mai més, no es farà el túnel d'Horta, no es farà el túnel viari. És a dir, renuncieu, com no veu fer el 2012, tot i que el pla director de la Generalitat del 2010 deia que no hi havia túnel d'Horta, veu tornar a fer la reserva viària del túnel d'Horta. Enginyers, torneu al món real, benvinguts al món real, no es farà, el túnel d'Horta no es farà. Per tant, accepteu que heu fet un pla desarrollista viari en una època que ja no tocava i heu reiterat i reiterat. Des del 2005 fins ara hem anat fent això. Heu de renunciar a aquests paradigmes. El paradigma és Google i el temps que tardes anant a peu, amb bicicleta, amb tren i amb cotxe. El paradigma és Google. Poseu-lo ara i aneu triant des de diferents llocs, què tardeu en transport públic i d'allò, i a partir d'aquí decidiu què heu d'arreglar, no el que a vosaltres us agradaria aquí, tal i qual. Jo també faria un tercer carril per entrar a l'autònoma més fàcil des de la C58, no sé què, no sé quantos, hi ha moltes cosetes, però feu la prova de Google, feu la prova de Google.
Va, gràcies, passem la paraula aquí. Ja. Com vulgueu. Vale, doncs si teniu algun comentari a la taula, si us plau.
Hola, Joan Carles. En el tema de la reserva del túnel d'Altaviari de la que tu parles, si mirem a futur, també tu estàs parlant de mirar a futur, mirant a futur, no? Què passarà d'aquí 50 anys? O d'aquí 100? Bueno, esperem-ho, però a banda d'això, què passarà amb el tema de les reserves dels espais? Tu et creus la reserva aquesta verda, no? La via verda. Si et carregues una reserva, que ara seria, per exemple, del túnel viari, jo no dic que s'hagi de fer el túnel viari, però si tu ara te la carregues, d'aquí 100 anys, per on passaran alguna cosa? Si és que s'ha de passar alguna. Sí, bueno, o no. O no. Amb això hi estem d'acord, però amb això hi estem d'acord. Mira, hi... T'explico una anècdota, que no té res a veure amb això. Jo l'any 97 vaig partir, jo soc de Sant Feliu de Llobregat, l'any 97 vaig participar en un programa que era, com en deien allò, de la... no sortirà el nom, és igual, del que es tractava és de l'Agenda 21, això, de l'Agenda 21. Llavors es tractava de veure què fer allà, no? I la idea era millorar la vida del poble, una de les coses que es podia fer, que hi ha un comerç que és patètic en el poble, què es podia fer? Doncs pensar en peatonalitzar carrers, però només peatonalitzar carrers no és suficient, tu has de fer... algun altre tipus de polítiques. Si hi havia carrers que tenien tallarets, doncs, incentiva que aquests tallers puguin marxar en les zones industrials que hi ha a la vora del poble, però fora del poble, i incentiva a fer cursos de formació comercial, tota una sèrie de coses. En aquell moment tot això es va incloure en l'Agenda 21. Saps què es va fer de tot allò? La peatonalització dels carrers. La resta segueix igual. És a dir, hi ha coses que no són del nostre abast, no són tampoc del nostre... Hi ha polítiques de les que tu parles que no són... Per exemple, una de les coses que es pot fer és incentivar que la gent treballi a prop, visqui a prop d'on treballa, no? O al revés, o treballi a prop d'on viu. Com ho fem, això? Des de el consorci, com ho podem fer? Això estaria bé poder-ho fer. Però com ho podem fer? Clar, hi ha coses que estan per sobre del nostre abast. Nosaltres com a consorci arribem fins on arribem, també.
Alguna altra prova, resposta des de la taula a el que s'ha plantejat fins ara?
Jo disculpeu, però he trobat un tipus de plantejament una mica genèric. És a dir, des de la Generalitat intentem impulsar la política de transport públic, lògicament, intentar... aquest concepte tan genèric de que no ens creiem un centre direccional o que, jo no sé, no acabo de seguir-te, hauries de concretar una mica més en el què. Nosaltres, és veritat que el túnel d'Horta, la línia 9 també podries haver dit que era una infraestructura que no faríem mai, s'ha fet, és veritat que costarà fer un túnel d'Horta claríssimament, costarà moltíssim perquè la conjuntura no és la que és, i és veritat que és la que és i és difícil, però... les infraestructures importants s'han de planificar i els anys i la funció de les conjuntures econòmiques aconsegueixen sortir, però no per això vol dir que n'hagis de planificar. Simplement el que intentava posar una mica d'èmfasi, i tot el que he intentat és una mica d'èmfasi, aquest espai és emblemàtic i possiblement és una mica diferent d'altres espais de molts altres municipis, de molts diferents. És a dir, és un espai que té una accessibilitat viària importantíssima, ferroviària, a través de l'R8, i si la connectem també el pot tenir, i amb túnel d'Horta també, és a dir, és un espai com els que queden pocs, i simplement en aquest, és un, Entenc que aquest planejament, el que esteu buscant i el que s'ha de buscar, i la Generalitat recolzarà el que el planejament acabem impulsant entre tots, és aquest espai, com el vivim i quin desenvolupament volem ubicar-hi i quin conjunt d'equilibris hi ha d'haver entre residència, activitat econòmica i aquest conjunt. Jo simplement era un tema també en aquest sentit genèric, però com a generalisme no em considero que la Generalitat sigui una planificadora d'anar ficant viaris a tots llocs, perquè de fet fa molt temps que no fem gaires infraestructures viàries. És a dir, que tampoc em considero que estiguem trepitjant les carreteres a tort i a dret.
D'acord, aquí tenim una altra paraula.
Hola, bona tarda. Soc la Míriam Rebles, presidenta de Refem. Bueno, em poso de peu, perquè si no, no em veieu. Volia fer referència a les dues primeres intervencions que parlàveu sobre com anaven variant els índexs d'edificabilitat, com s'havien reduït des del planejament del 76 fins a l'últim del 2014, com els llocs de treball previstos també es van disminuir des del primer estudi que es va fer fins al segon, i com aquest transport públic havia de suposar un 45% i ara estaríem parlant d'un 20%. Perdona, no m'escoltes? Ah, perdona. O sigui, és com que l'índex es redueix, els llocs de treball també es redueixen i el transport públic es veu reduït també, amb la justificació que esteu donant és que el parc de l'Alba quedaria amb un desenvolupament del 65%, o jo no ho he entès bé, perdoneu, però espera que m'agradaria acabar. Actualment, amb les vostres taules, amb la memòria del PDU, la superfície destinada a vialitat és d'un 12%. El pressupost destinat a vials rodats és del 55%. I el pressupost destinat a transport públic és d'un 4%. La meva pregunta és, amb aquest tant per cent de vialitat, esteu parlant que els problemes tenen a veure potser amb afers exteriors en comptes d'intentar destinar més pressupost dins d'aquest àmbit en fomentar el transport públic? I el desenvolupament, amb aquest tant per cent tan petit que suposa, perquè està molt bé que sigui el 12%, la superfície destinada a vialitat, esteu dient que només un 65% del desenvolupament del parc de l'Alba depèn només de la vialitat, o potser d'altres coses?
A veure, a mi em sembla que la gent camina pels carrers, no? La gent camina pels carrers, no? I es mou pels carrers, vull dir, el fet que diguis que facis aquests percentatges, jo crec que és una mica de fal·làcia, perquè en realitat els carrers són perquè hi posis o cases o indústries al costat i es puguin moure tant les persones com les mercaderies. No sé, vull dir que no acabo d'entendre que facis aquests percentatges. No, ja ho sé, bueno, però és que vull dir que no entenc què li veus d'estrany amb això, perquè de fet, si fem una urbanització fem carrers, o no? Sí. Doncs, llavors, que per allà hi circulin cotxes, evidentment hi circulen cotxes, però també hi circulen autobusos, hi circulen bicicletes. Com la faries tu?
Al transport públic. Quin model de ciutat volem? Quin model de ciutat volem? Volem dedicar més diners al transport públic o no? És simplement una pregunta. Voleu o no voleu? Jo estic aquí com des de l'altra banda, o sigui, jo no vinc a donar-vos la resposta, vinc a fer, no sé, hincapié en els termes que crec que són necessaris a la taula d'avui.
A veure, el que hi ha previst en el pressupost per transport públic és el que marca la llei de mobilitat. És el que marca la llei de mobilitat, perquè nosaltres no ens estem saltant en cap cas la llei. Després em dius, és a dir, què hi has de dedicar al transport públic? Tu has fet algun número de què costaria d'aquí a no sé quan? Què és el que hem de mantenir amb el transport públic? Amb què te'ls gastaries tots els diners? En fer ferrocarrils, en fer autobusos?
És que m'estàs preguntant a mi quan les preguntes, aquí se suposa que avui us les fem nosaltres a vosaltres, perdona, i a més tenim un usuari que està a la teva mateixa taula que parla de la seva insatisfacció com a usuari i que si tingués més transport públic hi aniria a treballar en transport públic. Jo visc a Sant Cugat, vale? I per temes haig de vindre bastant sovint a Cerdanyola. Jo no puc vindre tampoc en transport públic. O sigui, és un tema on intervé tot aquest planejament i que hi té a veure. No, és que no crec...
Això s'ha de fer des de l'urbanisme. En, sí. En aquest país em sembla que no està plantejat exactament així el transport públic. Canviant les lleis i llavors ho canviem tot i ens adaptarem. Però això no està plantejat així. A nivell de país no està plantejat així el transport públic, eh?
Vale, o sigui, el problema són les lleis, el preu del transport públic, la poca freqüència del transport públic i entenc que... Vale, pues ja està, gràcies.
Perdona, potser jo no soc del territori i no conec tant.
Espera.
M'agradaria entendre-ho, eh? Jo soc, no, ens vam conèixer, em sembla, eh? Pere Solàs, soc el director del Parc de l'Alba.
Sense molt malament aquest micro.
Volia entendre el que ella plantejava, no he entès, o sigui, el teu capteniment què és? Que es destinen massa recursos a urbanitzar i pocs al transport públic? És aquest?
Jo entenc que si tot el global es va reduir per motius genis,
es redueix l'edificabilitat. Esteu reduint certes coses, també el que heu parlat dels llocs de treball. S'estan reduint habitatges, s'estan reduint llocs de treball i tot i així encara no arribem al 45% que hauria de ser de transport públic?
És que això no va així. No? A veure, quan es fa un estudi d'aquests el que es fa és, es diu, en quines circumstàncies ens trobem ara? Quines quan diem que hi hauria un 70-20-10, no estem dient que no fem cap inversió en línies d'autobús, que no fem... No és veritat això, no estem dient això. Estem dient que si no tenim transport de masses, de transport públic de masses, com podia ser un metro, com podia ser un tren, com podia ser el tramvia, no arribarem a aquest 45%. Si tu no tens una ciutat que està ben dotada amb aquest tipus de servei, no funciona. Nosaltres ja hi hem posat aquí el servei d'autobús i tot això. Ja hi és comptat això.
Però primer...
Si això ho omples d'autobusos, tampoc funcionarà. Millor si no et pots moure. A veure, jo vinc de Molins de Rei. Jo, des d'aquí no podem muntar un autobús que vagi a Molins de Rei simplement també perquè sortim de l'àmbit. Això és una cosa més metropolitana.
Espera. Bé. Jo crec que hi ha moltes coses a fer i per lo que he interpretat sí que hi havia propostes. És a dir, en el Pla de l'Alba lògicament surten propostes. Nosaltres com a Generalitat una de les coses que estem intentant i ara intentarem implantar amb Rodalies és el perllongament justament de Molins de Rei fins a la universitat. Poder fer un servei ferroviari per l'altra banda, com abans comentava Federic. És a dir, no arriba a ser el circular que estan comentant aquí darrere, però això estava planificat en el seu moment i estem mirant en converses en Renfe a veure com ho implantem, com ho fem, però estem intentant impulsar. Això és una de les millores que entenc que el Parc de l'Alba incorpora. Abans han parlat del corredor Plataforma Sagrada, Plataforma Sagrada i carril bus que podria obrir des de Montcada, que podria passar per Cerdanyola i que podria arribar a la Universitat Autònoma, que donaria una potència també de tota aquesta connexió i que caldrà executar en aquest termini. Tu deies que el bus no, jo no controlo tant el nivell de detall, que segur que aquí m'enganxeu, però jo el record que tinc dels números és que hi ha una línia potent, vosaltres, de Sant Cugat a Cerdanyola, justament, una línia d'autobús d'aquestes que està bé.
Un autobús cada mitja hora.
Bueno, però és una de les línies, però bueno, possiblement la percepció a vegades de l'usuari és de les línies que tenim, que té demanda important, eh? Una cosa és que hem de millorar-ho i segurament que aquest paràgrafe per poder desenvolupar ha de tenir aquest autobús millorat. Jo crec que tots hi creiem en el transport públic i creiem en aquest desenvolupament. Aquest desenvolupament no pot funcionar si no té un transport públic potent, perquè és veritat que en la seva planificació originària no té aquest transport públic perquè no és una centralitat al cantó d'una estació tan completa com en Barcelona. El repartiment modal, perquè us fem una idea, les millors connexions en repartiment modal que hi ha, que són generalment en Barcelona, un Sant Cugat Barcelona és un 45% en tren, entre tren i autobús. Si estem parlant de repartiments modals potentíssims, és molt difícil assolir aquest repartiment modal si no tens un tren que t'ho fa, i un tren d'aquest nivell com el Ferrocarrils de la Generalitat. És a dir, aconseguir el 80% o coses com podria, això és impossible. És a dir, hi ha un mestissatge de relacions i d'usos que fa que aquest repartiment modal, els que estan parlant aquí són repartiments modals, el repartiment modal mig en transport públic dels Vallesos és un 13%, és un 13%, és a dir, els repartiments modals que estan proposant, que he sentit jo, que estan proposant per aquesta zona, són repartiments modals importants, no són tan potents com en Barcelona, perquè Barcelona, tots parlem, abans es deia que hi ha més mobilitat, no? Deia que hi havia més mobilitat entre Vallesos, això és veritat, que hi ha més mobilitat entre Vallesos que en Barcelona, però és una mobilitat no tan, a veure com ho explico, molt més fragmentada, no tan fàcil de servir, molt més punt a punt. En Barcelona són canals més potents, hi ha, doncs sí, no tanta mobilitat, però molt més directa, amb fluxos molt més fàcils de servir. Cosa que entre el Vallès les relacions són més petites, més un Granollers-Sabadell, un Granollers, no sé què, hi ha més varietat. Això no vol dir que hagi de millorar tot el repartiment modal de totes les relacions, lògicament, però no totes les relacions són igual de fàcils de servir pel transport públic.
Bé, bueno, digues tu i després donarem una altra paraula, perquè estem ja arrossant el temps, vale, no passa tu.
Només volia afegir, també per respondre al Santi, que tenim una relació aquí, que és la de l'autònoma, on el repartiment modal és del 60%, i està a l'altra banda de l'autopista respecte al Parc de l'Alba. Això és un exemple que amb dos ferrocarrils forts on fem repartiment modal. S'arriba al 60%. Ah, ja, 60% que entre tothom, els estudiants després tenen un 70% i els professors bastant menys, perquè tenen accés al cotxe i no paguen pàrquing. Això és veritat. Però a veure, com espai de mobilitat, et dic, posem pàrquing de pagament al Parc de l'Alba. Com usuari, et dic, no ho facis. Saps? Hi ha el conflicte d'interès, el tinc fins i tot a dins.
Bona tarda, em dic Sergi Méndez, soc arquitecte. No m'agradaria ser provocador, però crec que ni tan sols la paraula de l'usuari en aquest cas és d'una dona. Jo crec que, no vull ser tampoc demagògic, però crec que falta la visió femenina i en aquest sentit també canviaria el perfil del parc que volem. Recuperant la visió de l'Adam, crec que estem davant de l'oportunitat d'aconseguir la unió de la Renfe Rodalies amb Ferrocarrils de la Generalitat, i crec que és el moment d'utilitzar en aquest cas la visió estratègica per recuperar i unir a partir del tramvia aquests dos indrets, i jo crec que això solucionarà molts conflictes que existeixen actualment.
Alguna resposta des de la taula ja per anar tancant? Doncs...
Ah, vale, digues.
En aquests moments el tema femení és difícil de canviar-lo.
A veure, una última... Mira, pel més que no ha parlat... Vinga.
Veure, al final estem parlant de mobilitat i afecta el tindrà una visió de centralitat de global català o en l'àmbit de la B30, però també hi ha una centralitat en Cerdanyola. Va quedar molt clar que la mobilitat, amb tots els problemes que tenim en l'àmbit català, inclús en l'àmbit de la B30, està en vies de solució. Jo, com ciutadà de Cerdanyola, que visc aquí, si em vull desplaçar al Parc de l'Alba o em vull desplaçar a Sant Cugat, tinc dificultats. Si jo, com treballador del Parc Tecnològic del Vallès, vull contractar un nano de la universitat que em vingui en pràctiques, tinc dificultats. Vull dir que han d'haver-hi solucions macro i solucions micro, vull dir, perquè és que, i la micro, Cerdanyola del Vallès no es beneficia absolutament en res del Parc de l'Alba. En una jornada que va organitzar el col·lectiu Refem, també vam estar reflexionant allò, va vindre molta gent pensant, i jo faig una pregunta, i com es pot solucionar que la gent vagi a menjar a Cerdanyola, vagi a gastar a Cerdanyola, dormi a Cerdanyola, quan Cerdanyola ha posat una frontera. Jo ho reconec la feina a vosaltres, però també hi ha un problema de Cerdanyola i del concepte i del model de ciutat de Cerdanyola. I com jo sóc de Cerdanyola, amb Majestàtics, també ens ho hem de mirar nosaltres, que carai volem fer amb el centre direccional i la relació que volem tindre amb ell. És a dir, jo no donaria la culpa o posaria que el buc expiatori no és ni Renfe, ni Ferrocarrils, ni Sarbus, ni de més. També posarien el buc els propis cerdanyolens, que carai volem que sigui Cerdanyola. Volem que sigui només en bicicleta. Si és en bicicleta, no tindrem els consultors que venen a treballar aquí amb tecnologies de l'espai, que tenen una reunió a les 8 del matí o a les 7 de la tarda, i aconseguir que hi hagi un autobús cada 5 minuts no el tindrem. Un tren cada 5 minuts no ho tindrem. Per tant, ha d'haver-hi, jo crec, un equilibri amb les coses. I em preocupa en aquests moments un tema de proximitat, que és la connexió de la ciutat de Cerdanyola amb el centre direccional perquè se'n pugui beneficiar, tots els consums se'n van cap a Sant Cugat i fora de Cerdanyola del Vallès. Això és així, són unes coses que em preocupa, i després també, per temes professionals, el que és la connexió entre Cerdanyola i Sant Cugat cada mitja hora, i no és veritat, i hi ha moltes vegades, per motius que sigui, per un tema de programació, m'imagino que és un tema complex amb les hores punta, però tu arribes a l'estació de Sant Cugat per Ferrocarrils de la Generalitat i vols dir, bueno, arribo o no arribo, baixes de l'estació, t'esperes allà i no saps quan passarà, no deixaran de passar, estàs deixat de la mà de Déu, ni funcionen els indicadors. Jo crec que aquí hi ha un tema de curt termini, d'organització, entenc, bastant més factible de solucionar, i tot això ens permetria doncs enfocar una miqueta millor el futur aquest. Jo reconec que no és només un tema de metropolità, d'àmbit de B30 ni de Catalunya, sinó que també tenim un problema local de què és el que nosaltres volem que sigui el centre direccional. Perdó, per el rotllo.
Amb això que dius ara al final, jo crec que justament en la mesura que el centre direccional es vagi omplint de contingut, vagi havent-hi més demanda, el tema de la freqüència aquesta jo crec que es pot arribar a resoldre i a millorar. I segur que el parc del centre direccional són motiu també perquè això millori. Al haver-hi més demanda és més fàcil que hi pugui haver més oferta.
Doncs molt bé, ja estem sobre l'hora.
Un moment, Pere, digues, sí. Ja que s'ha parlat, abans deia, soc Pere Solà i soc el director del parc, de les actuacions micro, que també jo crec que són importants, no? Aquesta, el parc ja fa temps doncs, que ha posat doncs, la llançadora que uneix l'estació de Bellaterra i l'estació de Renfe amb el parc. És una llançadora que financia el propi parc. O sigui, jo trobaríem pocs parcs industrials que tinguessin aquest servei a càrrec del parc. I per tant, això sí que facilita l'ús del transport públic, perquè és clar, si tu arribes a l'estació de Bellaterra o la d'Autònoma i llavors no tens mitjà per venir al parc, doncs difícil, no? També ara estem implementant una prova pilot que durarà 6 mesos per fomentar l'ús de la bicicleta. Sabeu que al parc tenim, no sé quants quilòmetres tenim de recorregut en bicicleta, carrils de bicicleta, doncs perquè també doncs de les estacions de Renfe i de Ferrocarrils doncs tinguem uns petits hangars per guardar les bicicletes, i les bicicletes elèctriques s'utilitzin doncs també com una forma de transport que uneixi doncs les estacions de bus i les estacions de ferrocarril amb el parc. Són actuacions micro a l'escala de l'escala que tenim ara.
Bueno.
Ara, sí. D'acord, però aquí Joan Carles, podríem de veure qui és que va autoritzar a la Caixa per posar unes pilones que obstaculitzen l'ús del carril bici, perquè o si no hi hauria carril bici sencer. Bueno, però en tot cas, sí. No plantejo cap debat, simplement dono una petita explicació. Aquí hem parlat de la gran escala i jo volia incidir també en la petita escala.
Però és una reflexió, diguem, de que, dels temes que no avancen. Jo vaig parlar amb vostè ja fa 3 o 4 anys, potser algú més, quan jo treballava en una altra entitat, de la possibilitat d'allargar-ho fins a Cerdanyola, passant, diguem, fent la L. És a dir, vull dir, sí, és cert, ho conec, diguem, el tema de la llançadora. Però clar, el tema és que estem parlant de l'autònoma amb Sener i el sincrotró, que està molt bé, ja és un eix. Però hi ha un altre eix, que és la ciutat de Cerdanyola amb el sincrotró i amb Sener, per dir d'alguna manera, a la inversa. Difícilment Sener portarà ciutadans nous a Cerdanyola, perquè la comunicació entre l'empresa i la ciutat no existeix en transport. Em referia a això, diguem, acabar de completar la L, que és un tema que segur que si ho ha de pagar el consorci li costa diners de la butxaca, òbviament, vull dir, això tothom ho té clar.
Jo en el parc tecnològic els vaig dir, escolta, mira, aquesta línia l'allarguem fins al parc tecnològic, fins a Cerdanyola, si la paguem entre tots, però el que no podia fer el centre direccional és pagar la línia per donar servei al parc tecnològic.
No vull entrar en un debat, però no es va acabar això perquè Cerbus no va fer el pressupost, és a dir, no va haver-hi el pressupost, o sigui, no va avançar, perquè es va aturar amunt, inclús quan Dentai, Tascam i demés deien, digueu-nos a quan val, que ho analitzarem, és que no va arribar al pressupost. Ho dic com a anècdota, jo ja no hi treballo, vull dir, i és una anècdota que en tot cas ja és del passat, no solucionarà. Ho ideal seria que solucionés en el futur, eh? Era aquesta la reflexió en positiu.
Molt bé, doncs ho deixem aquí, si algú té alguna pregunta pot acostar-se a la taula allà fora i interpel·lar algun dels ponents. Moltes gràcies per la vostra assistència. Penseu que dimarts que ve, és que tingueu interès, parlarem d'un nou tema. En total seran gairebé 10 hores de taules obertes i de debat, vull dir que l'esforç és aquest. Teniu el tema de l'enquesta. Recordeu que podeu accedir de la manera que m'ha explicat al principi i és un canal més de participació. Agraïm molt als ponents que han vingut aquí voluntàriament i per l'interès que té el propi tema, i nosaltres seguim. Ja, dimarts que ve més. Gràcies a tothom.